són les 5 i 6 minuts i estem al Tot anirà bé. Dèiem, just abans d'arribar a les notícies, que no cal ser massa llest per adonar-se que és 8 de novembre de 2021 i que si un fa aquell joc que fem cada dilluns aquí al programa d'agafar el rellotge i fer-lo moure i agafar el calendari i tirar enrere i viatjar fins a altres anys i altres dates, un s'adonarà que tal dia, no com avui, sinó com demà, farà uns quants anys del 9 de novembre. Imagino, Joan Ortega, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si a mi em venen idees al cap, si a tothom ens venen coses al cap, el que era el seu despatx en aquell moment com a vicepresidenta de Catalunya, allò devia bullir, no?
Devia bullir. La nit anterior, de fet, va bullir molt. Jo recordo que aquella nit vàrem dormir molt poques hores. Jo estava amb els meus col·laboradors, sobretot amb en Joan Canyada, amb Marc Prat i amb en Carles Fernández, i estàvem tots tres al despatx i vam estar fins molt tard perquè, a més, el que ens preocupava molt era que el dia següent els col·legis electorals, els punts de votació, fem-ho bé, no s'obrissin perquè la responsabilitat era de la gent. Per tant, doncs estàvem una mica a l'espera de què passaria. Molta il·lusió, però també una mica de...
Una mica de por, no?
De sensació i de por, sí.
No és normal,
sí.
És humà, no?
Sí, sí, tant i tant i tant.
Realment és una data històrica? Com creu que passarà la història aquell 9 de novembre?
Jo crec que, almenys jo com la recordo, com una festa immensa, i jo vaig descobrir la grandesa de la gent de Catalunya d'una manera brutal. El fet de que per primer cop, d'una manera massiva, la gent agafés responsabilitats d'obrir els col·legis electorals, tot i sabent doncs, que potser no ho tenien fàcil. La gent s'involucrava com a voluntari, tothom amb un somriure, gent que feia la cua dues vegades, generacions d'avis amb nets que els acompanyaven. Hi havia un ambient tan agradable, hi havia un ambient tan festiu, hi havia una il·lusió tan gran com a poble, que a mi allò, vamos... Per mi allò és el més important que he viscut quant a generositat de país.
Va arribar el 9, però també va arribar el 10, i l'11 i el 12. A dia d'avui, quines lliçons creu, Joana, que... Joana Ortega com a persona i Catalunya com a societat, no? Hauríem d'haver après, no?
Bueno, jo crec que Joana Ortega com a persona vaig ser una privilegiada per poder-ho viure en primera persona. També n'he pagat les conseqüències. De fet, un plegat de gent n'hem plegat les conseqüències. Però jo sempre dic que ho tornaria a fer perquè va ser el dia de la meva carrera política, per dir-ho d'una manera, en què més vaig sentir que honorava la meva condició de servidora pública. Per tant, hi havia un mandat parlamentari. Ho varen fer molt bé, molt, molt bé. Jo crec que el 9 de novembre també ha deixat una cosa molt especial, que és que ha permès comptabilitzar. El 9 de novembre, 2.344.828 persones van expressar què volien pel futur del seu país. Malauradament, amb altres conteses, l'1 d'octubre el que vam comptar va ser garrotades, que va ser molt, molt bèstia. Jo crec que també l'aportació del 9N és aquesta, doncs, per primer cop fer aquest exercici massiu, no la primera vegada, perquè s'havia fet Arenys de Mar i Arenys de Munt i s'havien fet altres consultes, però sí de manera massiva i sobretot el poder tenir una xifra sobre la taula. Crec que això és molt important.
Al seu compte de Twitter hi té escrit: completada la pena d'inhabilitació per impulsar el 9N.
Sí. Sí, sí, és que això marca molt, eh?
Ha estat molt dur, això?
Sí. Per mi, pel president Mas, per Irene Rigau, per Quico Homs, pels que van viure el 9N i vam estar inhabilitats pel 9N, va ser molt dur. Ho ha estat per tota la gent que ha estat inhabilitada per una causa política, no? Però jo parlo del 9N. Va ser molt dur. Va ser molt dur perquè, primer de tot, és totalment un sentiment d'injustícia absolut. Després, perquè el món segueix caminant i corrent i una inhabilitació tanca moltíssimes portes, no únicament en el servei públic, sinó també en l'àmbit privat. Aleshores, bueno, doncs, jo tinc una família, estic en una edat en què he de treballar i, per tant, va ser una època bastant complicada I a més, psicològicament necessites anar tancant carpetes. Jo necessitava tancar la carpeta judicial. Després ve el cop de clatell, que dic jo, del Tribunal de Cuentes, no? Que és allò que bueno, doncs en el nostre cas ens van embargar els habitatges, encara avui en dia estan embargats, tot i agrair moltíssim, i sempre que tinc oportunitat agraeixo la solidaritat de la gent, des de tothom que ens ha donat recolzament i que econòmicament ens ha ajudat. Però bueno, és un tribunal administratiu, doncs, que penalitza allò que la justícia amb un tribunal penal no ho fa.
Van haver-hi molts errors?
Jo sempre acostumo a fer una anàlisi crítica de totes les dels grans actes o de les grans decisions. Jo crec que errors hi van haver. Grans errors, no. Jo crec que quan tens un mandat parlamentari, quan a més és un compromís que tens com a govern, jo crec que vàrem fer una organització que va ser impecable, impecable. El mèrit no és meu, eh? El mèrit és de tot un equip de gent que hi havia, i a més el mèrit és de la gent de la gent que va anar a fer de voluntaris. És que el gran mèrit, la gran ànima del 9N és la gent. I ells ho van fer possible. I per tant, que hi van haver errors, pues sempre n'hi ha, però de logística no.
Mira quina pregunta li vaig a fer ara, Joana.
Aviam.
S'ha fet justícia? És a dir, una cosa és la justícia espanyola. I ara li vaig a preguntar per la política catalana. S'ha sentit ben tractada? S'ha fet justícia amb aquella classe política? Perquè miri que vostè ara fa un instant m'ha pronunciat quatre noms. Artur Mas, Irene Rigau, Quico Homs i vostè mateixa. Uh-huh. Entén que la nova generació política, permeti'm dir-ho d'aquesta manera, ha fet justícia a tot l'esforç que van fer vostès?
Bueno, nosaltres vàrem ser el primer gregó i la veritat, fent això tampoc esperàvem res. En política les coses les fas perquè les sents i perquè et surten de dintre, però si esperes agraïments i respostes, malament rei, no? Bueno, després també, després el 9N hi va haver l'1 d'octubre i l'1 d'octubre hi va haver una batacada molt gran per tots, no? Jo crec que d'alguna manera doncs, tothom van posar doncs, totes les eines i tota l'ànima en poder acabar amb una injustícia tan gran com és la privada. Que et privin de llibertat, no? Tot això ja ho embolcalla tot. A partir d'aquí, jo crec que Catalunya no necessita més màrtirs. I jo crec que hem demostrat que volem decidir el nostre futur de Catalunya, que uns hem pagat un preu molt alt, els altres el comencen a pagar ara, els altres encara l'estan pagant perquè estan a l'exili, altres acaben de sortir de la presó fa pocs mesos. Jo crec que d'alguna manera hem de tornar a la política i tornar a la política en tot sentit s'ha d'acabar aquesta judicialització. La gent ha decidit que vol parlar i que vol ser actor principal de les decisions que li afecten. I, per tant, hem d'escoltar i hem de tirar endavant.
I què li sembla com van les coses ara, Joana?
Bueno, jo estic una miqueta... No estic en política, no estic a primera línia i, per tant, m'ho miro amb molt de respecte. Moltes vegades, valorar o fer judicis de valor quan has estat en política i quan el moment ha canviat és una mica injust. Jo a vegades hi ha decisions del govern que puc no entendre, però també és veritat que jo entenc que potser tenen una sèrie de pressions que no poden explicar que els encaminen cap aquí. Altres són merament ideològiques, no? Però jo en aquest sentit tinc un gran respecte per a la gent que està en política a primera línia. Crec que falta gent, falta ofici, per tant m'animo a tothom que en algun moment de la seva vida doncs faci un pas també per la política.
A vostè, si jo no tinc mal entès, li tiren força els trastos, no?
Bueno.
Perdoni que li digui així, però no, hi ha confiança, vull dir.
No, el que passa que quan has viscut tant la política, la veritat és un cuquet que portes dintre i costa molt de marxar. Jo a vegades, els meus fills són els únics que em diuen ens promets que no tornaràs a entrar en política? I jo els dic, com no es pot prometre res? En aquest sentit, jo no puc. En aquest moment no hi soc, però no puc dir
hi ha una cosa,
que no sempre.
Li dic de debò una cosa que jo no he acabat mai d'entendre massa bé, no? Perquè l'experiència en política és més aviat un inconvenient que no pas un avantatge. És a dir, aquella cosa de necessitat de passar plana de noves cares, però caram, en qualsevol altra professió, l'experiència és un grau. Però en política, a vegades, sembla que l'experiència sigui més aviat un enemic, no?
Sí, això és una cosa que, a més, jo crec que els polítics som l'únic gremi que ens tirem pedres sobre la nostra pròpia teulada. Els mateixos polítics, a vegades en debats parlamentaris, no, és que la política està massa ben pagada. Jo a vegades recordo que fèiem debats amb el president Mas i li deia, president, l'hora de polític surt a 18 euros. Vull dir que a vegades es banalitza i es fa una demagògia amb temes polítics que fan molt mal. I jo crec que el que s'assista en política sobretot és ofici, capacitat d'escoltar, i que s'ha de combinar les noves cares, la nova experiència, però amb gent amb ofici, amb gent que tingui experiència. I després hi ha una altra cosa. A vegades sembla que quan tu siguis política hagis de ser Francisca, és a dir, que no puguis tenir ni família, ni fills, ni marit, perquè la veritat és que les conseqüències les paguen tots ells. Si tu estàs en política i tens un germà a l'atur, aquest germà no marxarà de l'atur, hi haurà qui el contracti. O el teu fill, segons quines feines, ja sap que no les podrà tenir. Per tant, jo crec que a vegades és a l'inrevés. Es pensa que hi ha una sèrie de privilegis, i no és així. Jo crec que el que s'ha de fer és valorar la gent per la feina que fa, i els polítics intentar, doncs, que el màxim de gent preparada, amb ganes i il·lusió, pugui accedir-hi.
A vostè li va tocar jugar un paper, estic pensant, molt complicat, no? Perquè vostè va arribar a la vicepresidència de Catalunya, però per Unió Democràtica,
sí,
de Catalunya. Recordem el divorci que va haver entre Artur Mas i Duran i Lleida en aquell moment, no? Vostè va fer de fet política fins i tot dins la pròpia coalició, no?
Sí, jo era una miqueta, sempre deien que jo era una miqueta el xiclet, el que permetia que s'estirés d'un cantó, aguantés, s'estirés de l'altre cantó, s'aguantés. Quan ets al govern i amb un govern de coalició, la veritat és que les característiques són molt diferents. Hi ha d'haver una gran dosi de voler parlar les coses, de voler arribar a acords i també de generositat per les dues parts. Per tant, també necessita un tarannà i un caràcter especial. Amb un no arribes mai enlloc.
Yeah.
El que cal és tenir certa flexibilitat i també tenir els límits molt clars del que no cal rebassar.
Fa no massa dies, en la mateixa cadira que està avui vostè, estava Àngels Chacón, nova secretària general, secretària general del Partit Demòcrata, a més reformada molt recentment, a més amb el seu objectiu de dur a terme aquesta reformulació, diguem, del centre catalanista, no? Ella ens va parlar d'aquesta transversalitat que aniria o que inclouria gent independentista i gent no independentista, una mica recuperant aquella essència de l'antiga Convergència Democràtica i que inclouria altres formacions polítiques. Res que vostè no sàpiga perfectament. Bé, de fet, em diuen que ho sap molt. És a dir, perquè que sembla que li estan dient que perquè no s'apunta vostè això.
Jo defenso un gran espai de centre on la gent coincideixi. Jo estic a favor de la conciliació, no de la confrontació, però suposo que per valors i per manera de ser i també per ideologia política. Jo crec que aquest espai ara està orfe i crec que hem de sumar gent per tal de poder donar respostes a moltes iniciatives. Hi ha molta gent de la democràcia cristiana que en aquest moment no sap a qui votar. I aquí també és un tema de valors, i és un tema, doncs, de conciliar, i és un tema, doncs, de defensar l'escola concertada, la col·laboració públic-privada, una sèrie de valors que en aquest moment no estan representats. Per tant, jo aposto perquè hi hagi aquest espai de centre, que sobretot sigui dialogant i que es basi en servir a la gent. I, per tant, escolti, experiència, gent nova. Jo crec que la consellera Chacón va ser una excel·lent consellera. No ho ha tingut fàcil, pel fet de ser dona.
Si em permet que digui que guanya molt a la distància curta,
molt,
també,
molt,
no?
Molt. És una dona molt, molt preparada.
Li dic de debò que em va impressionar. Sí.
Perquè té una gran capacitat humana, comunica molt bé i, a més, a la distància curta expressa aquesta ànima de tot el que porta dintre. I una gran... És una persona amb uns coneixements i molt, molt sòlida.
Tot això no m'ha dit... ho ha fet molt bé. Ho ha fet molt bé, però vostè fa molt bé la seva feina i jo intento fer la meva, també. O sigui, no m'ha dit...
Vostè la fa molt bé,
Moltes gràcies, moltes gràcies. Senyor Ortega, què? Li han dit alguna cosa? Estarà allà o no?
Jo estaré... Sí, la veritat, ara anava a escapar-me i no m'escaparé.
No s'escapi.
No m'escaparé.
Vinga.
No, la veritat és que hem parlat amb l'Àngels Chacón i m'han ofert doncs, que comparteixi aquest espai. Jo el compartiré, segurament no des d'una militància de primera línia, però sí perquè són els valors que defenso i perquè crec que és molt necessari. I, a més, les participacions pues, pots estar doncs, més a segona fila per poder-ho compaginar també amb la responsabilitat laboral. Però sí, jo defenso i crec que és necessari aquest espai de suma.
Segurament sí, es va buscar. Bueno, aquesta és ara sí que estic posant una opinió personal, no? És a dir, que en aquest desig de passar plana, a vegades un no ho acaba d'entendre massa bé, perquè si el que vas a buscar és allò que significava abans, home, rostres d'aquell abans, també sempre interessa, no? Segurament va quedar sacrificada pel camí molta gent, molt vàlida, no? Dic de Convergència, però podríem parlar de molts altres partits polítics on ha passat tres quarts del mateix, no?
Sí, jo a més crec que abans vostè em feia esment, En política l'experiència és molt important, perquè a més n'aprens molt. Mm-hmm. Hi ha situacions viscudes que t'eviten de prendre i de cometre altres errors, no? Per tant, aquesta combinació de l'ofici, que dic jo, de l'experiència en política, avui és més necessària que mai.
Estic completament d'acord. Bé, jo li he explicat que aquest és un espai del programa en el que fem moure el calendari i el rellotge. Si efectivament viatgem fins a l'any 2014, ens trobem amb tota aquesta situació que avui hem parlat. Però la vaig a convidar a que ens acompanyi a un parell de viatges més. Això sí, s'hauria de posar els auriculars perquè inclourem a una altra persona a la nostra conversa ara mateix. Si ens movem en aquests primers dies del mes de novembre, en aquest cas el 13 de novembre, però viatgem fins al 2002, segur que vostè se'n recorda perfectament, si jo li dic Prestige, de quina era aquella notícia, l'enfonsament del Prestige. Com recorda tot allò?
Mira, me'n recordo perquè, a més, el 13 de novembre és el meu aniversari.
Ah?
Imagines.
Ah?
I me'n recordo perfectament amb una gran tristor de com van viure doncs, aquelles imatges i alhora d'aquella grandesa de la gent, de com la gent amb voluntariat de tot arreu en anava allà a netejar, vull dir, la cara i la creu, no? L'animalada que van fer amb aquest abocament i alhora la grandesa de la gent doncs, de desplaçar-se amb costos propis i netejar i fer el que calgués. Aquest voluntariat tan important i tan anònim.
Se'n recorda allò de los hilillos?
Sí, i tant.
No? Del senyor Rajoy. Sí. Nacho Castro, què tal? Buenas tardes, Nacho.
Hola, buenas tardes.
Nacho Castro es el secretari de pescadors de la confraria de pescadors de Muxía. Cuando se produjo el hundimiento, ¿verdad?, del Prestige, ¿no?
Exactamente, el 13 de noviembre de 2002. Hace ahora 19 años.
Caramba, 19 años. Nos sentimos muy mayores, ¿eh? Con esta sección nos está haciendo que nos sintamos muy mayores todos. 19 años. Fue una experiencia durísima, ¿no? Todo aquello, Nacho.
Fue tremenda. Fue algo que nos ocurrió muy repentinamente y de la noche a la mañana, ¿no? Y aquello provocó un colapso en muchos sectores, ¿no? Pero fundamentalmente en la pesca.
Me imagino. Es verdad lo que estaba contándonos Joana Ortega hace un instante, ¿no? Que nos enseñó la peor cara, por un lado, de lo que fue una gestión política realmente desastrosa, ¿no? Con todo lo que, además, en aquel momento se supo que habían científicos que apoyaban porque el barco entrase en una ría y contaminar esa ría, pero no en el resto, y que, por contra, se decidió que el barco se alejase en el mar como para intentar quitarnos el problema de encima. Manu, perdón, Nacho, ese fue el momento del nunca más, ¿no?
Exactamente. En todo este tipo de catástrofes siempre está la eterna balanza, ¿no? En el lado negativo, la pésima, negligente gestión política y del lado positivo, el movimiento social, ¿no? Con la perspectiva de 19 años yo me quedo con el movimiento social, ¿no? Aquel resurgir de una sociedad, ¿no? De una gente, fundamentalmente chavales muy jóvenes, que no se creían lo que le contaban los medios de comunicación y vinieron aquí, vinieron a Galicia, a descubrir la verdad, ¿no? Su verdad.
Yo recuerdo, Nacho, las imágenes de la gente quitando chapapote de la playa que decías, pero si eso es imposible, pero si es imposible limpiarlo. Y no fue imposible. O sea, lo alucinante es que tanto esfuerzo mereció la pena, ¿no?
Obviamente. Fue un movimiento brutal. Tú piensas que solo por Muxía, por el ayuntamiento donde estoy, pasaron 126.000 voluntarios, ¿no? O sea, fue una marea inmensa de gente, de chavales que vinieron a desvivirse por sacar el petróleo de las piedras.
Claro. Joana, sí.
Sí, yo quería... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería comentarte una cosa. Justamente tú ahora lo decías, ¿no? Esta conciencia social de los voluntarios, de la gente, de decir esto lo hemos de resolver, chocaba con esta falta de conciencia que en ese momento demostró tener el gobierno, primero en comunicar mal y después en no hacer nada, ¿no? En negar la evidencia. Yo creo que este choque, estas dos posiciones, la de responsabilidad, que es la que tuvo la gente, los voluntarios que se arremangaron, nunca mejor dicho, frente a la política que negaba unos hechos y además no hacía nada para evitarlos. Yo creo que esa imagen también marcó un antes y un después en la política.
Fue el germen de todos los movimientos sociales que acontecieron a posteriori. Piensa que en 2003, no perdamos el norte, entramos en la guerra, ¿no? con Bush. Uh-huh. Yo soy de los que pienso que entramos en aquella guerra para tapar las calamidades que se hicieron aquí con el Prestige. Vale.
Pues no lo sabemos si fue así o no. Desgraciadamente tuvimos Prestige y desgraciadamente también tuvimos una guerra. Efectivamente. Y el nunca más lo tenemos. Es curioso, ¿eh? Porque cuando has dicho lo de 19 años, es curioso porque en realidad parece que fue ayer. Que es un poco como debería llamarse esta sección, porque todo lo que nos pasa. ¿No, Joana? También
sí,
se habla
sí,
que pasa.
Sí, sí.
Tot plegat ahí. ¿Cómo está Muxía hoy?
Bueno, está mejor. Lo que sí ha aumentado en estos 19 años es el turismo tremendamente, ¿no? Ya. Yo creo que ya incluso de más, ¿no? Pero bueno, seguimos sobreviviendo, seguimos situados en esta parte de Galicia que es estupenda, fenomenal, y mirando siempre hacia adelante, ¿no?
Claro que sí. Ha sido un placer, Nacho Castro. De verdad, cuídate mucho. Muchas gracias, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes. Un sempre es pregunta, Joana, si aprenem de les coses. És a dir, si aprenem o tornem a caure amb els mateixos errors, no? Mira, avui, a la tertúlia del programa, i ho he explicat, no? Perquè hem parlat poc d'independentisme en aquestes setmanes. Portant, avui és el programa número 40. Jo crec que la conversa ha sortit 3 o 4 vegades. I la meva sensació, quan arribem a aquest punt, sempre... És que és com si no hagués passat el temps. Perquè les converses segueixen sent exactament les mateixes, no? Ningú no ha convençut a ningú, no? Que difícil és això, no?
Sí, però aleshores el que hi ha que posar és l'esforç en allò que uneix, no en allò que desuneix. Perquè hi ha posicions que no les canviaràs. Jo crec que les posicions s'han de respectar totes, perquè, a més, cada un ho vivim d'una manera. Ara, per avançar, el que cal és buscar punts de trobada i no enrocar-se en situacions que saben que no avançaràs i que potser es necessiten pues, una o dues generacions. Jo estic convençuda que el futur del nostre país anirà endavant i estic convençuda, a més, que algun dia o un altre podrem acabar decidint realment el que volem. I no confonguem la pregunta amb la resposta, perquè la resposta ningú la sap. A vegades segurament s'ha pressuposat i s'ha pressuposat massa, per això hi ha hagut molta por en deixar votar i potser moltes ànsies en poder votar. Però la resposta no se sap. Jo crec que un dia la podrem fer i sobiranament decidirem. Ara, l'important que és, home, hem de ser econòmicament independents, hem de ser motor d'Europa, hem de tenir, que a més tenim, una quantitat de gent jove preparadíssima, el talent vol venir, hem de recuperar Barcelona, la gent torna a voler venir a Barcelona. Tenim quantitat d'atractius que hem de posar en valors. Què hem de fer? Doncs tot això, des de la societat civil, però sobretot des de la política, posar totes les facilitats perquè el país torni a ser punter i no tinguem aquesta... No continuem amb el Barça a Madrid, que jo dic, no, escolta, Catalunya està a les portes d'Europa i, a més, té un llarg recorregut europeista i ha d'avançar en molts temes. I després hi ha factures socials que hem de posar sobre la taula i que hem de resoldre bé, no a base d'ajut aquí, ajut allà, no. S'ha de fer d'una manera molt més global, buscant solucions que realment no siguin a curt termini, sinó que siguin a llarg. Però no hem d'oblidar que no hi pot haver aquesta fractura social, perquè si hi ha fractura social mai podrem anar molt més enllà en el nostre futur.
Potser m'estic equivocant, eh? Però sap quina paraula vol escoltant-la? Federalisme. Creu que el federalisme seria una possible solució? És complicat, eh? Sé que la pregunta és complicada sí, no. I sé que la resposta també
sí,
ho és.
No li sabria dir. Jo el que crec és que cal que les coses es moguin i cal que es deixi d'enrocar les posicions. I política vol dir diàleg i política vol dir arribar a consensos. I arribar a consensos significa renunciar a part o posposar algunes coses. Fins que siguin realment viables. Jo no renego del que he fet, ni tampoc deixo de banda el que voldria ser. Jo el que vull ara és una mica de pragmatisme. Jo el que vull és que el país avanci i que tinguem oportunitats i que la vida continua. Per tant, escolti, hem de pedalejar, si no caurem de la bicicleta.
Em deixa que li digui una cosa.
Digue'm.
Una de les millors coses d'haver tornat a la ràdio és tenir la sort de tornar a l'entrevista.
Ha estat un plaer.
Joan Ortega, un plaer, de veritat, com sempre. Gràcies. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, de veritat.
Fem una pausa molt breu, tornem de seguida aquí a Ràdio Estel. El tot anirà bé.